Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui l'home del dia és Carlo Ancelotti, que ha parlat el dia després de que la Confederació Brasilera de Futbol anunciés que l'italià serà el seleccionador del Brasil a partir del dia 26 de maig. El Real Madrid, oficialment, de moment, no ha dit ni mu. Els tempos d'aquesta desvinculació estan sent, com a mínim, particulars. Fa uns 15 dies transcendeix que Ancelotti viatja a Londres per parlar amb la Confederació Brasilera just després de perdre la final de Copa. És evident que aquell dia Ancelotti ja tenia clar que s'acabava la segona etapa al Real Madrid. Divendres passat, a 48 hores només del clàssic que decideix la Lliga, anuncia Xavi Alonso que deixa el Bayern, que era un secret a veus, i el dia després de perdre el clàssic i dir adéu a la Lliga, la CBF anuncia a Ancelotti. Repeteixo, al Real Madrid de moment ni mu. Més enllà dels tempos, de les formes, que segurament podien ser millors per les dues parts, té raó Ancelotti quan diu que res és per sempre, que les persones necessiten nous reptes i els equips nous impulsos. Ancelotti no ha donat amb la tecla aquesta temporada per treure millor rendiment de les peces que tenia entre mans, però li han entregat segurament una maquinària descompensada i a l'hora de repartir responsabilitats pel que ha passat aquesta temporada potser s'ha d'apuntar més a la zona noble que a la banqueta. De seguida escoltarem Ancelotti i analitzarem la situació al Real Madrid, que està agitada després de la derrota a Montjuïc. I per allò dels vasos comunicants, el Barça tot el contrari. Barça d'oli a l'espera de veure quan l'equip es proclama campió de Lliga. Primera possibilitat demà mateix si el Real Madrid no li guanya el Mallorca. Perquè ja avui arrenca la jornada 36 a primera amb 3 partits. Obre el Girona, que visita el Valladolid a partir de les 7 de la tarda encara buscant la salvació definitiva. Té el Girona les baixes de Yangel i Krejci. Atenció que el Girona no ha guanyat mai en les 9 visites a Pucela. A veure si avui és el dia. També avui, a partir de les 8 del vespre, Reial Societat Celta. I a 9:45, atenció amb aquest partit, Sevilla Les Palmes, el Sevilla a 4 del descens i amb l'ambient molt, molt caldejat al Sánchez Pizjuán. Tenim tiempo de juego, parona mitjana i aplicacions mòbils. A l'Espanyol de cara al derbi, pendents de Pol Lozano, que arriba justet. Avui escoltarem a Puado, demà tenim la fotografia d'entrenadors. A partir de les 2 del migdia, a Cornellà, al Prat. A més, el Quique Iglesias ens confirmarà que si el Barça arriba campió a Cornellà, l'Espanyol farà passadís. En handbol, el Barça ha anunciat el fitxatge del porter islandès Víctor Hallgrímsson fins al 2027. És el substitut de Gonzalo Pérez de Vargas, que, com sabeu, marxa aquest estiu. Ha jugat i ha guanyat Carlos Alcaraz el seu partit de vuitens de final a Roma davant Khachanov. Li ha costat, 6-3, 3-6, 7-5. En bàsquet tenim llista de la selecció espanyola femenina per l'europeu del mes de juny, amb 4 jugadores catalanes. I atenció que el campió del món de MotoGP, Jorge Martín, es planteja rescindir el contracte amb April, però la marca italiana de moment es resisteix. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, vaya parella, i les preguntes del dia Esports Copé, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, sobre la proposta de renovació a Chesney per 2 temporades. Vosaltres també el renovaríeu per 2 temporades, 12%, només per una. Guanya aquesta opció amb el 50% dels vots, no el renovaríeu al 38%. En clau espanyol, preferiu que el Barça arribi ja a Cornellà sent campió? Sí, 55%, no 45%. I en clau Girona, us demanem que feu la travessa del Valladolid-Girona d'avui. Aposteu per la victòria local al 28%, per un empat al 29%, la majoria al 43% per la victòria del Girona. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Copé.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, que arrenca l'Esports COPE d'avui dimarts 13, eh? Toquem fusta, esperem que tot vagi bé, i començarem avui escoltant a l'home del dia, que és Carlo Ancelotti, després que la Confederació Brasilera de Futbol anunciés ahir a les 4 de la tarda, just quan acabàvem el programa, que Ancelotti és el nou seleccionador del Brasil. La primera llista la donarà el 26 de maig, el primer partit el té el dia 6 de juny contra Ecuador. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ancelotti ha parlat avui no per valorar aquesta notícia, sinó perquè li tocava parlar perquè demà el Real Madrid juga contra el Mallorca.
Sí, però no li han fet cap pregunta, com t'imaginaràs, ni del Mallorca ni del partit, i tota la roda de premsa evidentment estava centrada en aquest anunci de la Confederació Brasilera de Futbol i en el futur més immediat d'Ancelotti quan s'acabi el campionat de Lliga. Un Ancelotti que ja ho sap tothom, anirà a la Confederació Brasilera, entrenarà al Brasil, deixarà el Madrid quan s'acabi la Lliga, però hores d'ara i després de la confirmació oficial per part de la CBF, no hi ha nota oficial del Madrid. Els tempos estan jugant en contra del conjunt blanc. Xavi Alonso va dir que deixava el Leverkusen abans del Clàssic. Ara arriba la confirmació de la CBF. El Madrid que no diu res perquè el campionat, la temporada no s'ha acabat. Queda el Mallorca, queda el Sevilla, queda la Real Societat. I clar, li havien de preguntar una mica a Ancelotti, ho ha fet Miguelito, quan li diu al Madrid que no continua la propera temporada i quan li dona el sí definitiu a la selecció brasilera. Ancelotti no s'ha volgut mullar, cadascú fa anar els seus tempos com més entén que millor pot ser.
El Real Madrid sacará el comunicado cuando él quiere sacar este comunicado. Aquí no hay ningún tipo de problema. Yo no lo sé cuándo van a sacar, pero lo hará en los tiempos que quieren, que van a ser para Real Madrid oportunos. No hay nada más que añadir. Como la Federación Brasileira ha sacado el comunicado ayer, es absolutamente personal lo que yo hablo con el club.
Marxa el tècnic amb millor palmarès de la història del Real Madrid i marxa amb unes sensacions una mica contradictòries. Al cap i a la fi, el que preval és tota la pel·lícula, tota la temporada, i una mala campanya com aquesta no ha de ser o no ha de tapar el que ha estat un pas brillant en aquesta lluna de mel que el tècnic italià ha viscut amb el club de Conchaspina.
Frustración no, porque el día que que he llegado aquí me decían tú vas a ganar 11 títulos con este equipo en 4 años, lo firmaría con el sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero en la evaluación general de este periodo ha sido un periodo inolvidable.
Una etapa inoblidable. Això sí, la cara d'Ancelotti no reflexava aquesta felicitat, aquesta lluentor del seu pas per la banqueta del Real Madrid, fins al punt que li han preguntat si era feliç o no era feliç, perquè feliç no se'l veia a la roda de premsa.
Sí, yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. ¿Cómo te puedo decir? A ver, si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué? Porque tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25. Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. La quiero respetar hasta el último día. Pero soy muy feliz. Quería ganar la Liga, sí. Quería ganar la Champions, sí, otra vez. Però soy muy feliz de lo que me está pasando alrededor.
I el que comentaves en la introducció, prellista el dia 18, llista de 26, posterior llista el dia 26, i després, 6 de juny, debut a la banqueta de la Canarinha, Ecuador-Brasil, però pel mig queden 3 partits de Lliga encara, Real Madrid-Mallorca, Sevilla-Madrid, Real Madrid-Real Sociedad, i home, una mica de festa de comiat pel tècnic italià del conjunt blanc. Escolti, senyor Ancelotti, vostè com s'ho farà anar, això?
Yo sé perfectamente cómo van a ser estas 2 semanas, que hay que preparar el partido de mañana, el partido de sábado, el partido próximo domingo contra la Real Sociedad. Yo sé que lo tengo muy claro en mi cabeza lo que tengo que hacer. Y después, el día 26, tendré otra cosa que hacer y lo pensaré.
De moment, el primer problema per Ancelotti és el de demà, 2:15 de la nit, Real Madrid-Mallorca, sense defenses pràcticament i amb una baixa més, la de Rodrigo, ha deixat l'entrenament al quart d'hora tocant-se una cama. Hi ha un expedient, Rodrigo, que no sabem ben bé per on camina.
Anem a Madrid amb l'home COPE que ha estat en aquesta roda de premsa, que és el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, tú que has estado ahí cara a cara con Ancelotti, ¿cómo lo has visto, Miguel Ángel?
Bueno, ha sido una rueda de prensa complicada para él, evidentemente, porque de momento ha hecho oficial la Confederación Brasileña, que es el nuevo seleccionador de Brasil, pero el Madrid todavía no ha hecho ningún comunicado oficial y le he visto pues de diferentes formas, ¿no? Le he visto en algunos momentos al borde de la emoción, le he notado incómodo con alguna pregunta, hasta cortante, le he notado irónico cuando dice que se enteró ayer que iba a dejar de ser entrenador del Real Madrid. Y algo nostálgico, ¿no? Porque evidentemente ha pasado una muy buena etapa aquí en Madrid, en dos etapas diferentes, primero 2 años y estos últimos 4, 15 títulos en total, y obviamente pues también haciendo ilusión alguna noche mágica que ha vivido en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Incluso se le ha preguntado abiertamente si se puede considerar su comportamiento desleal, teniendo en cuenta que lleva tiempo negociando con la Confederación Brasileña, ¿no? Quizás debería haber sido algo más discreto, pero ha dicho el técnico italiano que respeta cualquier tipo de opinión y que la decisión ha sido conjunta. Él siempre había dicho hasta hoy que su deseo era continuar en el Real Madrid hasta que no contaran con él. Es evidente que él primero ha sospechado y luego ha confirmado que no iba a seguir en el banquillo del Real Madrid, y a partir de aquí no ha querido dejar pasar la oferta de la Confederación Brasileña.
Sí, los tempos, Miguel Ángel, han sido o están siendo raros, porque tenemos el viaje a Londres de Ancelotti primero después de perder la final de Copa, después la semana pasada, el viernes, el anuncio de Xavi Alonso, y normalmente, después de tantos años de relación, lo normal es que primero el Real Madrid hubiera anunciado la desvinculación y luego la Confederación Brasileña el fichaje, y de momento, como dices, el Madrid no ha dicho nada.
Sí, es todo extraño, ¿no? Todos sabíamos el final, el escenario con el que nos íbamos a encontrar, y bueno, podíamos pensar que ese anuncio se iba a hacer de la mano, ¿no? De forma conjunta. Ha sido cuidadoso Ancelotti, siempre ha tenido preocupación por salir bien del Real Madrid, en su primera etapa no lo hizo, y ya se deslizaba la semana pasada que, a expensas de lo que sucediera en el Clásico, podía haber algún comunicado oficial esta semana, ¿no? Primero se adelantó ayer la Confederación Brasileña, con su presidente al frente, y ni ayer ni hoy ha habido respuesta por parte del Real Madrid. Se prepara una despedida con honores la próxima semana, el Día de la Real Sociedad, por parte del club hacia Ancelotti, pero bueno, yo creo que incluso a él le ha sorprendido, pero lo importante es que no haya fricción y que pueda salir de la mejor manera, ¿no? Así que al menos habrá que esperar a final de semana para que el club anuncie ya oficialmente la salida de Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, que evidentemente también ha estado negociando, aunque yo creo que de forma menos ruidosa y más discreta, su incorporación al Real Madrid en los últimos meses.
¿Cuándo llegaría Xabi Alonso, Miguel Ángel?
Pues Xabi Alonso yo creo que va a llegar en cuanto termine la Liga. Va a empezar a trabajar a partir del 1 de junio y al final no va a haber técnico interino en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso ya va a dirigir al Real Madrid en Estados Unidos, después habrá vacaciones y ya empezará la pretemporada antes de la Liga. Pero vamos, el paso es directamente desde Carlo Ancelotti, al que le quedan 3 partidos de Liga en el banquillo, a Xabi Alonso, que yo creo que será presentado a finales de mayo para viajar con el equipo a Estados Unidos el 14 de julio.
Perfecto, Miguel Ángel. Por cierto, con Rodrigo pasa algo, que ya el otro día allí en el Clásico de Montjuic te extrañó que no calentara, hoy se ha retirado del entrenamiento. Ancelotti dice que no, pero...
Pues versión oficial no hay, pero algo pasa. Hoy estaba entrenándose, en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación se le ha visto primero hablar con Ancelotti, luego salir acompañado de un doctor del terreno de juego, meterse en el vestuario. Y bueno, lo que ha dicho Ancelotti es que tenía alguna molestia y que no se ve que ese estado, supuesto estado febril de la anterior jornada al Clásico contra el Celta, pues le ha hecho tener una recuperación lenta, ¿no? Así que algo pasa, su estado de ánimo no es el mejor. El otro día no calentó en el Clásico, como dicen, lo comentamos, es algo sorprendente. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con Rodrigo, si acaba saliendo del club o no, y si sobre todo, supongo, viaja a Estados Unidos con su compañero para formar parte de la expedición, porque Rodrigo tiene contrato hasta 2028.
Ok, Miguel Ángel, gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Fem una pausa i seguim reflexionant o reflexionem sobre la sortida d'Ancelotti del Real Madrid.
descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con un 35% de descuento. Navega con NCL desde 800 euros por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Reflexiones las faremos con Elías Israel. Elías, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Buenas tardes. Un poco extraños los tempos de la salida de Ancelotti, ¿no? Desde que trascendió su viaje a Londres para hablar con la Confederación Brasileña, después Xavi Alonso anunciando también que dejaba el Leverkusen, ayer el comunicado de la CBF antes de que el Madrid diga nada. Un poco extraño todo, ¿no?
Sí, es evidente, es extraño y difícil porque la temporada sigue en curso, pero es que no existían otros tiempos posibles. O sea, la Confederación Brasileña de Fútbol tiene que enviar una lista de jugadores antes de este viernes. Necesitaba, porque ya la presión social en Brasil era indescriptible y evidentemente si lo miramos con luces cortas, después de perder un clásico como perdió el Madrid a dos días de jugar un partido que anuncia la Confederación Brasileña, y no lo anuncia en tu propio club, pues es un disparate. Si lo miramos con la perspectiva de lo que ha sido Ancelotti para el Madrid, de todo lo que le ha dado y de buscar una salida pactada, no sé si airosa, pero por lo menos pactada, pues yo creo que hay que entender lo que ha pasado, no como algo normal, pero sí comprensible.
Claro, lo normal es al revés, ¿no? Normalmente el club anuncia la desvinculación y luego pues el club, o en este caso la selección a donde va el protagonista, anuncia que lo ha fichado, ¿no?
Ya, sí, eso sería lógico, pero entonces se tendría que desvincular a Ancelotti del Real Madrid, porque lo raro es que siga siendo entrenador del Real Madrid los últimos tres partidos. El Real Madrid quería ir con otro entrenador al Mundial de Clubes, eso lo tenía absolutamente claro, y Ancelotti necesitaba anunciarlo ya por lo que te decía, porque necesita dar la primera lista de Brasil para dos partidos que además son importantes para ellos. Entonces, los tiempos evidentemente se han cruzado. Jugar con los timings en esto era muy difícil y se han solapado. Pues mal hecho, estéticamente feo, pero para mí comprensible.
¿Desde cuándo crees que Ancelotti y el Madrid tienen claro que sus caminos iban a separarse al final de esta temporada, más allá de los tempos y de las formalidades, Elías?
Pues sí, yo creo que desde que el Madrid cayó en la Champions.
Yeah.
Lo tenía clarísimo, porque Ancelotti yo creo que él está muy a gusto en Madrid. Hubiese seguido encantado, es un proyecto que le fascina, un club donde él estaba haciendo historia, donde la ha hecho y nadie la ha hecho más grande que él como entrenador, pero claro, cuando ya caes en la Champions, que al final el Real Madrid de Florentino Pérez es la Champions y todo lo demás, no digo que sea residual, pero es menor comparado con la Champions. Entonces, cuando ya caes en la Champions y en la Copa del Rey, pues yo creo que ya está decididísimo, porque Brasil no ha dejado de intentarlo. O sea, lleva desde demasiado tiempo buscando a la figura de Ancelotti porque necesitaba cubrir ese puesto de seleccionador y estaba metiendo entrenadores seleccionadores interinos de una manera casi insultante para el nivel de esa selección.
La última, Elías. Su segunda etapa en el Real Madrid ha sido brillantísima. 11 títulos en 4 temporadas, eso lo dice todo. La última es verdad que no ha ido bien. Te quería preguntar qué tanto por ciento de responsabilidad le atribuyes tú a Ancelotti, porque no sé cómo lo ves tú. Igual el problema del Real Madrid ha sido más de estructura de la plantilla que de gestionar esa plantilla después. Y ahí Ancelotti no sé si tiene tanta responsabilidad como Florentino, por ejemplo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no quiero ser oportunista, Joan. La realidad es que el Madrid en otros mercados anteriores también le habíamos exigido que fichase, que estaba perdiendo piezas importantes. Nunca lo hizo y le salió muy bien. Es evidente que este año se ha pasado de frenada y con las lesiones, especialmente en defensa, en el mercado de invierno tenía que haber acudido sí o también. Y es también evidente que Ancelotti, su mensaje ha dejado de calar en los jugadores. O sea, ya no llega el mensaje igual que llegaba. Yo le doy un porcentaje proporcional, pero creo que el club tiene muchísima responsabilidad. Más que nada porque este Barça huele a cambio de ciclo. No huele a algo que se haya sido coyuntural. Entonces, en esos vasos comunicantes, pues el Madrid y el Barça que está ganando este año, aunque no haya ganado la Champions, pero sí va a ganar la Liga y la Copa, pues ha venido para quedarse con una generación súper buena, muy identitaria, y eso el Madrid le va a costar recuperarlo. Entonces, creo que esa es la asignatura pendiente y lo que, el legado difícil de asumir para el club o para Florentino en este caso.
Elías Israel, gracias como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Chao. Ara Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Carlo Ancelotti afrontant avui el marró d'una roda de premsa, com ell ha dit, aguantant coses que passen al món del futbol. Ancelotti agafant-se el xandall al costat de l'escut del Real Madrid per dir que és molt feliç i recordar els 11 títols que ha aconseguit l'equip durant la seva etapa com a entrenador. La mort anunciada d'Ancelotti s'ha precipitat pels fets que s'han donat aquest cap de setmana, la derrota del Real Madrid davant del Barça i els senyals també que feia Xavi Alonso des de Leverkusen. Per tant, es va desvetllant el desenllaç previst. Madrid i Ancelotti confirmen en una decisió comú que el seu treball acaba el cap de setmana del 24 i 25 de maig. El Madrid no fa cap comunicat anunciant aquesta desvinculació i únicament ho filtra als habituals portaveus des de la premsa per anunciar l'arribada de Xavi Alonso, filtra els 3 anys de contracte i tracta d'il·lusionar, si pot, el madridisme amb l'anunci que es faran 3 fitxatges. El futbol és resultadista. Un 4-4 a Montjuïc, un 4-5 hauria canviat absolutament tot. Hauria canviat l'escenificació de l'adeu cantat d'Ancelotti. Ancelotti se'n va feliç, que me quiten lo bailao, i amb un repte i un sou elevat, a Brasil, per continuar sent feliç. Jo també ho seria. Aniria molt a Brasil si les coses van bé i si no van tan bé, em refugiaria molt lluny a Cortina d'Ampezzo o a Formentera. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Bons llocs, sí senyor. Gràcies, Oli, per la imatge. 3:28, ho deia l'Elias, vasos comunicantes. El Real Madrid, situació convulsa, agitada, i mentretant el Barça, una autèntica bassa d'oli. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A l'espera de quan l'equip es proclama matemàticament campió de Lliga i treballant l'equip, preparant el derbi de dijous.
Sí, avui han tornat, després del dia de descans que els hi va donar de festa Hansi Flick aquest dilluns, després del clàssic d'una setmana on tenien menys descans que el Real Madrid, on repetia 11 Hansi Flick, on els titulars assumaven encara més minuts a les seves cames, doncs els donava aquest dia de festa perquè estiguessin amb les seves famílies gaudint. A més, coincidia que el dia del clàssic i el dia següent eren els aniversaris de Fermín i de Frenkie de Jong, dos jugadors que estan jugant, sobretot Frenkie, bastants minuts, així que han pogut gaudir i avui torna de la feina. Ja veurem el derbi, esperem, a Valde de titular. Gerard Martín ja es quedaria a la banqueta. Veurem què passa amb la banda dreta, si repeteix Eric García per tercer partit allà de titular o decideix donar-li descans, perquè encara no estarà Jules Koundé. Avui no hi era la sessió, encara no arriba Jules Koundé. Veurem si serà pel partit de diumenge i ja a l'última jornada a Sant Mamés. I també tindrà minuts, s'espera minuts per Marc Casado. Es va quedar sense minuts al Clàssic. Mm. Ja estava amb l'alta mèdica, la va rebre pel Clàssic, no va tenir minuts, s'esperen aquests minuts a la segona meitat ja de Casador, que podrien ja a les últimes dues jornades fins i tot doncs, ser titular i donar descans o a Pedri o a Frenkie si ja s'ha guanyat la Lliga. Encara queda la sessió de demà i l'activació de dijous per preparar aquest derbi de dijous a 9:45 de la nit a Cornellà.
Un parell de qüestions de futur, una de mercat, perquè un dels objectius del Barça per reforçar la plantilla de cara a la propera temporada estava clar, era Jonathan Tah, el defensa central. Flick el volia, però sembla que està a punt de tancar un acord amb el Bayern, no?
Són molt, molt pessimistes al Barça. Lo de Jonathan Tah, ell ja va dir fa uns dies en entrevistes, es va acomiadar del Bayern Leverkusen i la seva afició el diumenge, del Bayern Arena. Van caure derrotats contra el Dortmund, 2-4, es va acomiadar ja, i ell deia a l'acabar el partit en entrevistes que ell no estaria fins al mes de juny per decidir, que ell volia fer ja aquest mes de maig decidir sobre el seu futur, i el que al Barça li deien, tot i tenir un acord verbal ja des de l'hivern, és que no podien ara fer res, perquè encara estan amb el tema tema doncs, de les jutges VIP, de tornar sí o sí a la normalitat del fair play, de tenir tots els números en regla per poder afrontar aquesta operació, tot i que vendria lliure perquè acaba contracte el 30 de juny amb el Leverkusen. Doncs Jonathan Tah no espera, el Bayern ja el volia de fa temps, el coneixen perfectament de la Bundesliga, la va guanyar l'any passat amb Xavi Alonso, ho juga tot, és internacional amb Alemanya, 35 partits, aquesta temporada 48 amb el Leverkusen i molt titular, doncs el Bayern ha mogut fitxa i el Barça saben que no esperarà Jonathan Tah fins al mes de juny a solucionar els problemes i la situació econòmica de Can Barça, així que donen per fet amb aquest pessimisme que marxarà el Bayern, que no els hi esperarà i que marxarà. És una baixa del mercat important per Hansi Flick perquè el volia per reforçar la defensa i a més hi havia entesa total perquè el seu agent Pini Zahavi és amic del president Laporta i és també l'agent de l'entrenador i de jugadors com Lewandowski.
I mentretant, Chesney meditant si accepta o no aquesta proposta de renovació per dues temporades.
Sí, el que es donava, Joan, per fet fa unes setmanes, no, que Chesney seguiria, no? Tothom deia que seguirà, està content, està feliç, doncs no se sap, està en les seves mans, ell diu que decidirà les properes setmanes, s'espera també que decideixi aquest mes de maig, ara l'escoltarem a una televisió amb drets de Polònia, ell reconeix que el Barça li ha ofert 2 anys i el Barça estan esperant que decideixi Chesney, un jugador que va arribar el 2 d'octubre per cobrir la baixa de llarga durada de Ter Stegen, que va agafar forma i va estar en forma i el 5 de gener va debutar a Barbastre i després de la Supercopa va canviar tot, va passar a ser titular, Iñaki Peña va quedar a la banqueta, ha jugat 29 partits amb 23 victòries, 4 empats, 2 derrotes, s'ha guanyat el cor dels culers i ell deia, ara l'escoltem a la televisió en drets de Polònia, que encara de decidir, però que sobretot escoltarà la seva família.
No amago que em van oferir una extensió de 2 anys, però haig de decidir amb la meva família què és el millor per nosaltres. Crec que els hi dec, a la meva família, a la meva dona, prendre aquestes decisions plegats, així que encara no he pres cap. La major part de les decisions a casa les pren la meva dona, i no em fa vergonya de dir-ho. Les de futbol les prenc habitualment jo, però és una situació inusual, ja que estàvem decidits a vindre aquí un any per intentar assolir els nostres somnis i tornar a jugar al golf. Ho decidiré, doncs, en les properes setmanes. També estan aspectes logístics, estudis, la mudança... Per ara estic gaudint del que ha passat i no em pregunto si em quedaré o no.
És molt important la seva decisió perquè Iñaki Peña té contracte fins al 26 però es dona per fet que marxarà perquè no té minuts amb Hansi Flick. Ter Stegen es quedarà el primer capità, té contracte fins al 28 i depèn del que decideixi Chesney s'haurà d'anar al mercat o no, perquè hi ha jugadors, hi ha porters del filial, però Jacobsvili, Estralaga i Coutsen se'ls veu com a tercer porters i necessiten sortir cedits aquesta temporada i més si el filial acaba baixant a segona federació, així que hauria d'anar al Barça al mercat per trobar un substitut de garanties per Ter Stegen en el cas de que Chesney no renovés.
Estem pendents. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com. Mundiauto.
Obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estem?
Molt bé. I amb el Tomàs Guascó. Hola, Tomàs.
Estic amb un dinar de pericos preparant el derbi.
Ah, i què? Què es comenta per aquí, Tomàs? Què es comenta?
Que l'Espanya no es presenta. No, home, no, a veure si ens entenem, perquè això és que llegeixo i sento coses que són tremendes. El més gran del futbol català d'aquest any és que a falta de 3 jornades l'Espanyol té 39 punts. Això és una cosa que ni Flick, ni Floc, ni res de res. Això és un miracle, me diu, que, bueno, a veure, ja veurem com acaba. Avui hi ha un Sevilla a les Palmes, demà un Villarreal a Leganés, però que l'Espanyol tingui 39 punts faltant 9 en disputa és el miracle de la Verge de Montserrat.
Sí, és veritat, és verdad, Emilio, que hace unas semanas teníamos la sensación de que el Espanyol sufriría más, pero ahora este último resultado le ha vuelto a dejar en situación delicada y volvemos a estar un poquito ay, 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 ¿no? ¿O qué?
Bueno, jo crec que tot l'any ha estat allà, ha sigut en este último apretón que parecía que realmente se llegaría a las tres o cuatro últimas salvadas, pero bueno, no ha sido así, claro.
Tomàs, per l'Espanyol, millor que el Barça visiti Cornellà del Prat com a campió de Lliga, crec que és evident, no?
No, evident. L'evident és que el Manolo González, que per mi és l'entrenador de l'any amb el senyor Flick, perquè està a punt de salvar el pitjor espanyol de la història. El pitjor. Jo no recordo una cosa igual que aquesta mai. Millorat per Roberto Fernández, a l'Urco, al Despòsito que ha tornat, etcètera. Però això és el més fluixet que jo he vist mai a la vida. Llavors, és igual que vingui el que vingui. Yeah. Si l'Espanyol fa un miracle, que és guanyar Vallecas i a Vigo, que són equips que poden entrar a Europa, no és poca conya tot això, i juga amb el Barça, digues quan com vull, juga amb el Betis i el Villarreal. Lo normal és palmar perquè és molt pitjor. És que això del futbol a mi m'estranya, ja si us ho és una qüestió d'edat, que llegeixo coses de tios que tenen los palenques i no sé què, oiga, no enganya la gente, quién es el bueno. En aquest moment el Barça de 10 partits al Madrid guanyarà 8. L'any que ve potser no, però aquest és així. I llavors ens expliquen una sèrie de collonades que és dir, bueno, escolti, està molt bé per passar l'estona, però la veritat la sabem els quatre que tenim, que hem vist quatre partits de futbol. Llavors, un Espanyol-Barça en aquest moment no té més resultat que guanya el Barça. Escolti, que pot passar el futbol. És que el futbol és raro. A veces. I lo normal és que passi això. I lo normal és que la Palma no guanya a Sevilla i que el Leganés empati a Villarreal. Com no passi això, patir, perquè tens el que tens, lo de més és fer volar coloms.
Sí, sí. Anem a la sortida d'Ancelotti, Emilio. Sobretot comentar una mica els timings i els tempos, no? Que estem a punt de complir 24 hores del comunicat de la Confederació Brasilera de Futbol o de l'anunci de que serà el nou seleccionador brasiler i, en canvi, el Real Madrid encara no ha dit res quan el tècnic ha parlat aquest matí.
A mi me parece una de las 11 o 12 mayores vergüenzas y esperpentos de los últimos 100 años. O sea, hoy no sé qué preguntas le han hecho a Ancelotti, pero la pregunta que yo le hubiera dicho es, oye, perdone, ¿usted está sentado aquí en calidad de qué? ¿De entrenador del Real Madrid o de seleccionador brasileño?
No, él ha dicho hasta el 26 de mayo de entrenador del Madrid.
Joan, Tomás, es la primera vez en la vida, ¿vale?, que un tío que ni ha sido despedido, que tiene contrato en vigor, que es el entrenador más grande de todos los tiempos, anuncia su nuevo contrato, teniendo contrato en vigor un año más, no hasta el 25 de mayo, un año más en público. A mí me parece, lo siento, que si esto lo hace el Barça, es que nos volvemos locos, ¿entiendes? O sea, lo ha hecho el Real Madrid, y el Real Madrid no ha movido ni una ceja. O sea, es increíble, ¿entiendes? Y por supuesto, Florentino ya le ha dado permiso, se supone que no va a cobrar el contrato el año que viene, el que viene es Xabi Alonso, o sea, está todo en el aire, todo confirmado, y el Real Madrid no ha abierto la boca por parte de nada. Sí. Ni de Ancelotti, ni de Xabi Alonso, ni de nadie.
No és lo habitual, Tomàs. Normalment aquí o s'anuncia conjuntament o primer, en aquest cas el Real Madrid hauria d'haver dit separem els nostres camins i després s'anuncia que entrarà al Brasil, però de moment no és així, vamos, no ha estat així.
Home, però és que el primer que jo crec que fot la pota és la Confederació Brasilera. Escolti, que m'han de perdre la Lliga, que no arriba 24 hores. Vostè tanta pressa té de fer això quan sap que la Lliga Espanya s'acaba el dia 26? Ah, és que a mi em sembla que, bueno, que el futbol és un porro.
Però la CBF això no ho fa sense l'hoquei d'Ancelotti del Madrid, entenc, vamos.
Tu creus que sí o que no? Allà pot tornar boig un tio que diu que també és el president de la Federació Brasilera, que no sabem si continua o no continua, a mi em sembla una gran collonada. Una gran collonada de respecte a tres partits. Oiga, si estarà allà el dia 27, està allà. A mi em sembla tot que és una bogeria. I llavors, clar, dius, què faig jo? Surto aquí, foto un lío. Jo sí, jo del Madrid, però dic, sí, senyores, mire, estos señores se han adelantado, y es verdad, se marcha y viene el otro, hola, adiós. Sí. Però, bueno, és que és una gran collonada. Jo entenc les presses de la Federació Brasilera, aquesta, la Confederació Brasilera, és que el futbol és per morir, sí. Què prises tiene usted? Conti, si aquest senyor es jugarà al Mundial, si classifiquen, juguen 10 equips,
Els que fracassen tots.
Quart, i, sí, sí. I aniran 14, no els 10, aniran 14. Si va tot 10 al Mundial d'aquest any que ve, què jugarà ser campió del món l'any 2026? Que tanta pressa tiene. Mm. És que em sembla que és una bogeria per part dels brasileños, home.
Emilio ha ganado 11 títulos en las últimas 4 temporadas. Esta última temporada no ha sido buena, es evidente. ¿Qué parte de responsabilidad le da Ancelotti en la mala temporada esta última del Real Madrid, Emilio?
Hombre, yo le doy una parte importante sobre todo no tanto por la manera en que ha jugado el equipo, por los resultados, por no ganar títulos importantes, sino por lo condescendiente que ha sido con la plantilla y con el club. A mí me parece que él es muy buena persona, probablemente no quería emborronar de ninguna manera su historial impecable. Entonces, oye, mira, ha tenido que aguantar al Vinicius este, ha tenido que aguantar a Rodrigo, que el jueves se presentó en su despacho y le dijo, oiga, mire, yo mejor no me pone el sábado en el partido de este, hay el domingo en el partido de este. ¿Qué ha tenido que aguantar? A mí me parece eso. Primero, por un lado, y después, no exigir realmente que el club, que Florentino Pérez no se gastara dinero con un Kroos, con un Carvajal y todo esto. Entonces, eso es su responsabilidad. Ahí él ha estado muy blando. Es su vida, es su manera de trabajar. Estaba pensando en irse, no lo sé. Pero yo, una parte importante de esta dejadez se la atribuyo a él, en el sentido de lo blando que ha sido con la plantilla y lo sumiso que ha sido con Florentino Pérez.
Tomás.
Jo recordo un dinar meu amb el Xavi Pascual, grande del bàsquet mundial, i el seu amic Agustín Cuesta, que em van dir una cosa fa molts anys, que diu, nene, totes les grandes èpoques acaben malament. I això, tu tens un moment que el Barça s'ha despès del Talepi, del Dueñas, després ve el Navarro, el Gasol no despereix perquè se'n va. Això posar 6 títols d'Europa en 11 anys, ell i el Zidane, això és una cosa que jo crec que no tornarà a veure mai més. Llavors jo crec que el Madrid mora amb una mica, no diré d'èxit, però sí de dir, bueno, escolti, el Carvajal i el Militao es lesionen començada la Lliga. Sí que pots dir, oiga, vostè no vol a Vallejo, a l'Àlava no està en unes condicions de tornar ràpid. Oiga, potser que se'n va el Nacho. Hi ha un de dir, traigo un central. Ara jo, en el mes de novembre, desembre, qui portes? Qui portes que no et costi el que et costarà pagar una fitxa 3 anys? Descobreixen aquest Asensio, que bueno, no pot ser un central d'un Madrid gran, segurament, però sí que pot ser una peça, com va ser el Nacho, un tio que el tens allà. A mi, en un moment en què guanyen tot, campió de Liga invicto, una sola derrota a la Lliga, digo, con esto pasaremos. Bueno, pues al final no ha passat, i llavors el que no s'esperava pues és un Barça com el que ha tingut aquest any. Oiga, mire usted, a mi em sembla que és això. Als finals de cicle, els triomfs falsos són molt difícils, i una cosa que no tenim mai en compte, que no es pot guanyar mai. El Barça anava a guanyar la Copa d'Europa. La part d'un rei meu. Oiga, què passa? Oh, coño, que això del futbol és molt complicat. Llavors jo... han tingut una responsabilitat, segurament, pues, entre panza llena, entre que el Madrid tampoc té una màquina de fer calés, Ballori, que això s'ha de pensar, que què fixo? Un tio que... Aquest no cobra el del Cubarsí i companyia, eh?
Sí.
Yo tengo que pagar a estos y resulta que no es el central que busco. Yo no sé si les dono tanta cosa. Ahora, al de dir, vostè no han jugat 10 minuts bé en tota la temporada, oiga, maestro, entrenador, algo tenemos que hacer, que aquí estem veient fent un paperó a Montjuïc a tios considerats, amb raó, els millors futbolistes del món. Coño, això l'entrenador ha de tenir una cosa que veure. Ara, tanta crítica, jo tampoc la veig clara. No em sembla que era fàcil de negociar.
Molt bé. Senyors, ho deixarem aquí de moment. Emilio, Tomàs, gràcies, una abraçada als dos, anem parlant.
Viva el Betis.
Adéu-siau, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport. El Barça a punt de guanyar la Lliga. Possible dimecres sense jugar. Probable dijous al derbi, on l'Espanyol es juga la permanència. I ho vivim amb la sintonia del millor futbol del món, amb l'equip líder de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. Aquest dijous, des de Cornellà al Prat, Espanyol-Barça.
Manolo Oliveros.
Quique Iglesias.
Elena Condis, Josep Maria Minguella, Tomàs Guas,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida les novetats de l'Espanyol a dos dies pel derbi, però abans el Girona, que juga avui. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Juga a partir de les 7 de la tarda al camp, sí, del Valladolid, i és equip de segona, però l'estadística del Girona a Valladolid és nefasta.
Mai ha guanyat a Zorrilla, a Valladolid, ni a primera ni a segona. I avui toca guanyar, perquè la diferència entre guanyar i no fer-ho, ja no dic perdre, sinó empatar, és evident. 38 punts té el Girona, de guanyar se situaria amb 41. Mitchell ha xifrat la permanència en 42, però vaja, jo crec que inclús guanyant amb la combinació de la resta de resultats d'aquesta jornada, el Girona pot ser aquesta jornada, falta de dues pel final, matemàticament equip de primera la temporada vinent, és a dir, mantenir la categoria, que és el que desitgem i volem des de fa jornades. Avui, a camp d'un equip que ha descendit, però que torno a repetir, amb l'exemple més proper, a Mallorca, li va complicar molt i molt la vida al conjunt de Iagoba Arrasate, que està lluitant per ficar el cap a Europa. És allò de l'aparador, l'entrenador, els jugadors, per, de cara a la temporada vinent, mantenir-se, per exemple, a primera o tenir un contracte més sucós a un altre equip. Baixes importants. Krejci no estarà a l'eix de la defensa. Yangel Herrera no estarà al mig del camp. Els dos sancionats, més Miguel, que no torna, més Misehui, Van de Beek i Brian Hill, que també són baixa, en aquest cas de llarga durada, per lesió. Ara donarem un possible 11. Anem a escoltar el tècnic del Girona, que avui també és novetat, que torna Mitchell.
Lo que fallin los, la resta d'equips no em preocupa, sinó nosaltres demà guanyem a les 9 de la tarda, estem en 41 punts. Perquè passi el que passi, penso que a un punt més estaria allà, feta la classificació en primera divisió. Però no em preocupa la resta d'equips. Hem de mirar-nos a nosaltres mateixos.
Sí, després de jugar potser sí que ens preocupa el que fan la resta d'equips. Avui hi ha un més que interessant. Uf, o dramàtic.
Vaya batalla.
Sevilla-Las Palmas. 7 de la tarda, el partit del Girona-Valladolid, amb Gazzaniga sota pals, amb Bernau, Francesc, David López i Blind a l'eix de la defensa, mig del camp per Oriol Romeu, per Ivan Martín i Artur, les bandes per Asprilla, va tenir bons minuts l'altre dia davant el Villarreal, i Porto, i Estuani en punta. Estuani, que ahir deixava entreveure Mitchell, no que fos dubte, però que sí, arrossega un cop a la cama, i que veurem com està. Jo aposto perquè Estuani arrenqui el partit a les 7 de la tarda amb l'arbitratge d'un andalús, Quintero González.
Partit que podreu seguir, evidentment, al Tiempo de Juego de la COPE per una mitjana i aplicacions. L'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents de Pol Lozano, no?, de cara al derbi o què?
Sí, jo penso que molt difícil que arribi, com a molt jugar 45 minuts. A mi em fa l'efecte que no es podrà arriscar massa amb Pol Lozano, jugaria Calero en el seu lloc, no jugaria Kral, torna Omar. L'Espanyol ha entrenat avui, ha fet sessió de vídeos i, per fi, autocrítica del vestidor, Puado.
Al final yo creo que hay que ser autocríticos y bueno, hoy hemos visto el vídeo del partido y la realidad es que no estuvimos bien en la primera parte. Sí que es verdad que si tú haces, por ejemplo, la de Edu, pues el partido cambia por completo. Pero independientemente de la ocasión que tuvimos, yo creo que el juego posicionalmente, defensivamente no estuvimos bien y ahí es donde hay que rectificarlo.
I ara toca el derbi, guanyar per primera vegada el Barça en Lliga a Cornellà. Així que Puado, que serà evidentment titular juntament amb Roberto Adal, espera ja posar-se ja mateix en mode derbi.
Nos quedan tres partidos importantísimos, el siguiente un derbi, máxima importancia de puntuar, de llevarse los tres puntos que nos darían ya la salvación. Yo creo que tanto los jugadores como la afición y el club, hasta que no se consiga matemáticamente, no vamos a estar tranquilos ni vamos a dejar de intentarlo. Sí, muy concienciados, sabemos de la importancia que tiene un partido como este para nuestra gente y para nosotros, la verdad que intentar darlo al máximo. Es verdad que ellos tienen muy buen nivel, pero bueno, jugamos en casa, somos el Espanyol y esperamos ganar.
Pendents avui del Sevilla a Las Palmas, no cal dir-ho, i també del Girona a Valladolid. L'Espanyol, si el Barça és campió demà, després del resultat del Madrid, farà passadís, que ningú tingui cap dubte, hi haurà passadís de l'Espanyol al Barça, en cas de que així hagi de ser. Roda de premsa de Manolo, demà a la 1 a Cornellà, i després a les 2 rebrà a Hansi Flick sobre la gespa de l'RCD Stadium. Dinar de directives, sí, n'hi haurà La Porta, Mau, Marañón, Capdevila, Juste, qui vulgui, aquí en un restaurant, aquí a 4 passes de la cadena COPE, i a la llotja, a la tarda, al vespre, a Cornellà, tots amb Salvador Illa, president valent, eh? És de l'Espanyol, avui, amb la Nierga, a la 2.
El president de Catalunya no va amb ningú, va amb tots els equips catalans. I quan juguen dos equips catalans, és neutral. En Salvador Illa ja sap vostè amb qui va. Però jo vaig, tinc previst anar a l'estadi i com a president compliré les meves obligacions, que és estar sempre a favor de tots els equips catalans i desitjar que els hi vagi a tots ells molt bé.
Espari que tothom ho sap.
Sí, senyor. Sí. Sí, senyor. Catalunya, eh? Mm. Molt bé. Escolta, tu, sort.
Sí, amb cert. Una més de futbol, Gil, de Primera Federació, que ahir ens parlaves del relleu de Dani Vidal a la banqueta del Nàstic i, escolta, ha rebut el suport total i brutal de la plantilla.
I de l'afició, A escenificació d'aquest traspàs de poders, ahir a la tarda comiat de Dani Vidal amb moments d'emoció a càrrec del tècnic i també amb moments d'emoció a càrrec de tota la plantilla que estava present a la sala de premsa del nou estadi Costa Daurada i que veia com el capità Joan Oriol prenia la paraula en aquests termes.
No me gustan las despedidas y más con un tío que al final ya va más allá de ser mi entrenador, ¿no? Hemos vivido muchas cosas juntos, te has ganado el respeto de todo el mundo. Hacía muchos años, y yo estuve aquí con 18 años, un 2005, que la gente estaba enganchada porque el equipo había subido a primera división. Hacía mucho tiempo que el equipo, la afición, no estaba tan ilusionada y tan enganchada con este equipo, y gran parte de culpa la tienes tú. Siéntete orgulloso que has vuelto a enganchar a toda una ciudad, a toda una afición, y nosotros solo te podemos decir que gracias por lo que has hecho, y te deseo toda la suerte del mundo. Eres muy grande, Dani.
I ja havent-hi entrenat amb la plantilla, presentació de Luis César San Pedro com a entrenador del que resta de temporada i una més. De moment, el que resta de temporada són 2, 4 o 6 partits. La pregunta estava molt clara. L'han demanat l'ascens, míster? Què li han demanat?
Si me lo han pedido, yo vengo aquí a conseguir todo lo que se pueda. Yo creo que con eso ya lo digo todo. Pero después mi objetivo, ¿sabes qué es? Sentir cada día, en cada entrenamiento, el próximo partido. Cada jugador que tengo, conocerlos bien. Y he visto todo. Muchísimo del Nasti. He visto cómo se gana en Amorebieta, cómo se empata en Zamora, cómo se le gana al Zamora aquí, cómo se perdió el otro día en Andorra, cómo se ganó en Vigo. Yo he visto todo. Pero no conozco el huerto. Entonces el huerto lo empiezo a conocer hoy y ahí es donde empiezo a evaluar.
El proper hort serà el desplaçament al camp de la Gimnàstica Segoviana. Un Luis César que ha afegit que tractant-se del Nàstic no va pensar gaire la resposta a donar a la petició del Consell d'Administració.
3:52, fins aquí el futbol, de seguida més.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hay cosas difíciles de explicar.
El hallazgo más cercano a la posible noticia que llevamos tanto tiempo esperando. ¿Hay vida extraterrestre?
Pero vamos a intentarlo.
K2-18b es un candidato serio.
Han detectado 2 gases generados por bacterias y fitoplancton marino, ¿no? Que es el...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
15:40, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora lavadora.
Dígame, me.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en
todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Es que no solo es la matrícula, están los libros. Queda un ordenador. Se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim avui el capítol poliesportiu parlant d'handbol, perquè Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El Barça ha anunciat el fitxatge a la porteria, el relleu de Gonzalo Pérez de Vargas.
Sí, el Barça ja té el recanvi per Gonzalo Pérez de Vargas després de la seva sortida final temporada al Kiel Alemanya. El porter Víctor Hallgrímsson arribarà al Barça aquest estiu del Wisla de Polònia. El jugador islandès
firma fins al 2027 i es converteix en el tercer reforç del conjunt blaugrana per la pròxima temporada després dels fitxatges de l'extrem Dani Fernández i el central Saif Eldera. Hutchinson, de 24 anys, és un dels jugadors amb més futur de sota pals a l'handbol internacional. Va ser jugador clau amb Islàndia en l'últim mundial. La seva selecció es va quedar a les portes de la main round, però va tenir un 40% d'encert en aturades durant tot el campionat del món. També apareix com un dels porters top de la Champions i a la Lliga del seu país, sota les ordres del tècnic català Xavier Sabater. Aquesta temporada, Hutchinson també ha jugat dues temporades al Nantes, ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i combinarà la porteria del conjunt de Carlos Ortega amb el danès Emil Nielsen i el jove Filip Saric.
Gràcies, Edu. En bàsquet, Albert, tenim vista d'Espanya per l'europeu femení d'aquest mes de juny.
Sí, del 18 al 29, que es juga a Alemanya, Itàlia, la República Txeca i a Grècia, que s'estila molt que els grans campionats europeus mundials siguin multiseu. Doncs aquest, òbviament, ho és. I acaba de confirmar, jo crec, del tot aquest Eurobàsquet i bàsicament la convocatòria de Miguel Méndez, que és el seleccionador espanyol, al canvi generacional. És cert que és una selecció que segueix liderada per Alba Torrents, però 14 jugadores més dues convidades. Ara mateix 16 jugadores, que s'ha de quedar en un roster en una convocatòria de 12. Insisteixo, sang nova per aquest equip que continua aspirant a tot, continua tenint molt de talent, i aquí ens ho fem nostre. Quatre jugadores catalanes. Txell Alarcón, del Jairis, el Jairis que va guanyar la Copa de la Reina, Aina Ayuso, també del conjunt murcià del Jairis, Mariona Ortiz, de Saragossa, i Andrea Vilaró, del Perfumeries Avenida. Insisteixo, del 18 al 29 de juny, aquest Eurobàsquet femení, tot i que des de dilluns, des d'ahir, ja està concentrada la selecció.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé, fins ara.
En motor, atenció, que hi ha tensió amb embolic entre l'actual campió del món de MotoGP, Jorge Martín, i la seva escuderia Aprilia. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Joan? Pues lío a la vista. Una noticia desvelada por los compañeros del medio especializado Motorsport, en la que se confirma que el viaje de Jorge Martín este fin de semana a Alemán, no se le vio, pero se supo que había estado allí, no era una visita de cortesía a los miembros de su equipo, sino que era para tratar sobre su futuro. Y es que Martín firmó el contrato con Aprilia con una cláusula por la cual, si pasados 6 grandes premios que se cumplían este fin de semana, la Aprilia no era suficientemente competitiva, él podía romper el contrato que les vincula para 2026. La primera Aprilia en la general es décima. No está vinculado esto a sus propios resultados, porque obviamente no los tiene por haberse lesionado, pero lo que pretende el piloto madrileño es no perder esa posibilidad. De hecho, ha ofrecido que una vez que él regrese, contar esos 6 grandes premios y tomará esa decisión en esos momentos. Dicho esto, todo lo que ha ocurrido enrarece muchísimo la situación. Va a ser muy difícil ver cuál va a ser la convivencia o cómo va a ser la convivencia entre Martín y la fábrica italiana, donde están muy tensos y quieren poner todo esto en manos de sus abogados. Así que va a ser una historia larga que tendrá que resolverse más bien después del verano, y veremos a ver en qué queda y si Martín finalmente termina rompiendo el contrato. En su horizonte podría estar recalar en Honda, mucho más potente como fábrica, que no va a hacer ningún movimiento, por cierto, si Martín no se ha desvinculado del contrato con Aprilia.
Gràcies, Borja. I acabo recordant que Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final del Masters 1000 de Roma, superant a Khachanov 6-3, 3-6, 7-5. El rival d'Alcaraz en quarts de final serà Jack Draper. Hell, superstar!
No hem d'estar tristos del top. Tindrem per pair el dol de la sortida d'Ancelotti del Madrid. Si el tècnic diu que està feliç, nosaltres estem feliços i ens alegrem per ell. I, a més a més, Valllori, hem de mirar el futur amb esperança, perquè s'ha produït un debut històric. Amb 14 anys ha debutat amb les categories inferiors de la selecció de Portugal Cristianinho, el fill de Cristiano Ronaldo, amb el 7 a l'esquena, contribuint a la victòria de la Sots 15 de Portugal contra el Japó 4-1, Badia. No posis aquesta cara, sisplau. A més, Cristianinho té història, perquè actualment està a les categories inferiors del Al Nassr i anteriorment ha jugat a les canteres del Manchester United i la Juventus de Turín. Quin és l'equip que li queda?
Va jugant als equips, però no estàs un pare.
Quin és l'equip que li queda a Cristianinho?
Però torna Cristiano, el pare torna al Madrid.
D'aquí 3 anys, Cristianinho al Madrid i comença una nova etapa de glòria. Rematem això, Valloris, i amb el teu permís, va dir. Bradley Wiggins ha confessat la seva addicció a la cocaïna després de baixar de la bici, i és oficial ja l'adeu de Diego al Barça de futbol sala quan s'acabi aquesta temporada.
Marxem amb les enquestes sobre la proposta de renovació a Chesney per dues temporades. El renovaríeu per dues al 13%, només per una al 52, no el renovaríeu al 35. En clau espanyol, preferiu que el Barça arribi ja a Cornellà campió? Esteu votant que sí al 56%, i en clau Girona, la travessa del Valladolid-Girona, la majoria al 53%, creieu que guanya el Girona. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.